Són tres minuts a dos quarts de sis de la tarda. Som a l'Estat de Gràcia. Aquesta tarda ens acompanya el Xavi López, que és un mestre apassionat per la feina, director de l'Escola Octavio Paz a Barcelona, que s'ha convertit en un centre de referència al món de l'educació. El Xavi, a més, publica el llibre Mestres d'un mestre, un llibre on parla d'aquest projecte educatiu i on explica també la seva experiència com a alumne, primer a una escola rural i després a un institut on va ser víctima d'un model antic i caducat. Malgrat que ell tenia clara la seva vocació, que era ser mestre, a l'institut el van aconsellar que es posés a treballar perquè no servia per estudiar. Frase que hem sentit alguna vegada en boca d'algun mestre i que no és gens aconsellable sentir-la. Avui l'escola que dirigeix, l'Octavio Paz, és tot un referent, com dèiem, i acumula diversos premis en l'àmbit de l'educació. Xavier López, molt bona tarda.
Bona tarda.
Felicitats per la feina d'entrada i pel llibre.
Moltes gràcies.
D'on surt? Per què la necessitat de fer un llibre sobre la teva experiència com a alumne i també com a mestre?
Doncs va ser encàrrec de la Glòria Gas, l'editora de... l'editorial Columna,
sí.
Que un dia va venir a l'escola, juntament amb altres mestres que ens venien a visitar, i llavors va fer la visita com tots, i al finalitzar em diu: Xavi, vull parlar amb tu. Vam entrar al despatx i em diu: et vull fer un encàrrec. I dic: ui, a mi? I dic: sí. Diu: sí. Diu: m'agradaria que escrivissis tal qual, un relat vital, un testament vital de la teva trajectòria professional. Dic: uau, la Glòria, dic, si tinc 39 anys en aquell moment. I diu: sí, diu, segur que tens moltes coses interessants per explicar. I així va començar tot aquest preciós encàrrec de l'editorial Columna.
Parles, per exemple, de la teva experiència com a alumne a una escola rural, a Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà, que les escoles rurals són molt diferents en molts sentits. Una cosa que pot passar, per exemple, és que s'ajuntin a l'aula alumnes de diferents edats, per exemple, no?
Sí, això és una de les característiques de l'escola rural, i si veniu a l'Octavio Paz, és una de les característiques d'una escola urbana de ciutat, no?
Perquè sembla que sigui una cosa que passa perquè hi ha un dèficit, no? És a dir, no hi ha prou alumnes, per tant, no farem 5 classes diferents perquè no hi arribem, i de la necessitat en fem virtut, però es veu que això és millor pels alumnes i per les alumnes, no?
I tant, ho comparteixo plenament, no? Aquesta experiència de barrejar diferents inquietuds, diferents interessos, necessitats, a diferents edats, és clau, no?
És que sembla que hagi de ser el contrari. Dius: oh, escolta, si el meu fill, la meva filla, que té 9 anys, està amb una persona que té 14, quan expliquem mates, què està passant aquí, no?
Doncs la veritat és que aquest efecte mirall, no?, d'ajuda entre uns i els altres, o el de treure precisament etiquetes que teníem o prejudicis, no?, això ens ha ajudat molt en aquesta barreja d'edats. La meva pregunta és: per què, no?, els infants a les escoles els estem classificats, ordenats per l'any que vam néixer, i els adults, quan anem al teatre, anem al cinema o sortim a prendre alguna cosa, ens barregem amb persones que compartim amb aficions, inquietuds, no? Perquè l'escola és el lloc on estem les persones classificades per l'any que vam néixer.
Això és una de les coses, dedueixo, pel que he pogut llegir, que et fa més ràbia del sistema educatiu actual, no? Que posa etiquetes.
Clar, perquè és que ningú som ni un número ni una parcel·la, no? Llavors hem d'entendre, no?, que l'educació acompanya aquest desenvolupament integral de la persona. Llavors aquestes etiquetes no porten enlloc, perquè per tu una cosa és A i per mi jo la puc entendre B. Llavors per què tenim aquesta mania, no?, de començar a etiquetar als diferents infants?
Una de les coses que segurament, escoltant-te, deuen ser positives de la pandèmia, és que s'han hagut de reduir les ràtios de les escoles i moltes s'han vist obligades a això, a barrejar alumnes de diferents edats.
Clar, no? Nosaltres la pandèmia ens ha jugat en aquest cas a favor, perquè ha posat en evidència que aquesta manera d'entendre els projectes educatius i l'educació és vàlida, no? Nosaltres el que prioritzem és aquesta personalització de l'aprenentatge. I com es personalitza? Doncs poder acompanyar i atendre a un grup més reduït d'infants.
Una altra cosa bona de l'escola rural que apuntes al llibre: l'entorn, la importància de no limitar-se a l'edifici, l'estructura física de l'escola, i portar l'escola a fora. Si parlem dels arbres, anem al bosc, no ens quedem a l'aula dibuixant un pi a la pissarra, no?
El contacte directe amb la realitat és la clau, és la millor eina d'aprenentatge. I per això a l'escola rural teníem la natura al costat, però, per exemple, aquí a Barcelona és més difícil, no?, anar a la muntanya o a la platja. I, per tant, l'escola Octavio Paz el que ha prioritzat és deixar de banda el llibre de text i obrir aquesta realitat en aquest entorn a partir de les aliances de col·laboració, ja siguin museus, amb institucions culturals, amb agents culturals, i venen a l'escola i participen de la nostra dinàmica. Per tant, hem obert l'escola a aquest aprenentatge real, a la vida.
També parles del disseny de les escoles des del punt de vista purament arquitectònic, no?, que potser no estan ben pensades. Per exemple, Octavio, a la teva escola, Octavio Paz, teniu la biblioteca posada als passadissos.
Sí. Entre portes...
Que sembla contraproduent.
Sí, entre portes hem aprofitat els passadissos com a entorns d'aprenentatge, perquè hem d'entendre que hem de sortir de la nostra zona de confort. No, nosaltres entenem, tots els mestres i monitors de les educadors de l'escola Octavio Paz, que l'escola és en si l'entorn d'aprenentatge, i per tant pot haver aprenentatge al pati, pot haver aprenentatge al teatre, al passadís, a cada racó de l'escola, i pot passar a alguna acció educativa.
Els que ja tenim una edat, mirem enrere, pensem en l'escola, i de vegades pensem en un professor que ens va marcar en positiu, que diu sort que vaig tenir aquell mestre o aquella mestra, que si no, jo potser no... Però també moltes vegades passa en negatiu. Al llibre en parles d'un en concret i dius: si un dia em torno com el senyor Ponce, canviaré de professió.
El senyor Ponce era el mestre antagònic a com entenc jo aquesta professió. Era un mestre elitista que, segons la família on havies nascut, et tractava d'una manera o d'una altra. Us podeu imaginar l'acompanyament que rebia jo per part d'ell, sent fill d'una família humil, d'un pare fuster i d'una mare que treballava en una fàbrica i feia feines de neteja? En canvi, jo estava més que orgullós dels meus pares i de tot l'esforç que feien per nosaltres. La seva concepció pedagògica, per dir-ho d'alguna manera, era 100% tradicional, memorística i rutinària.
Sé que la pregunta dona per 3 hores, però com ha de ser un bon mestre? Perquè, per exemple, la llei CELAC, que aquesta setmana ahir es va aprovar, preveu que els docents que mostrin manca de condicions per ocupar el seu lloc o una falta de rendiment puguin ser cessats. Però també és veritat que ser mestre és molt complicat, segons a partir de quines edats, a més encara més. La meva germana ahir m'estava explicant que en té uns a la classe, que ella és mestra, que és impossible que li facin cas, que és com una escalada sempre de conflicte una vegada i una altra i una altra, i al final els continguts queden relegats perquè estàs educant primer o estàs dient seu a la cadira, no?
Sí, jo crec que la feina de ser mestre, per mi, és la millor feina que hi ha, però també alhora és la que demana molta més responsabilitat. Per tant, jo crec que un bon mestre ha de tenir passió per aprendre, ha de tenir curiositat, ja sigui que quan acabi de sortir de la facultat o quan fa 10, 20, no, 30 anys que està exercint, ha de tenir curiositat per aprendre. Ha de ser aquella persona que transmet emoció. Hem d'arribar al cor dels nostres infants, hem d'arribar al cor de les nostres famílies i també dels nostres companys, perquè és molt important. I l'escola, jo sempre ho dic, no?, que l'escola Octavio Paz ha tingut molta sort perquè té molts bons professionals que comparteixen aquest treball en equip i que ens estem escoltant i arribem al cor, que dèiem del cor, els uns dels altres. Per tant, un bon mestre ha de tenir compromís amb la feina que fa i també amb el projecte i l'equip de l'escola.
I saber-lo mantenir en el temps, perquè el primer any i el segon i el tercer, suposo, en totes les professions passa, però en aquesta encara més, és molt fàcil o relativament senzill estar animat pel projecte, però quan en portes 15... Deu costar, no?
Però és el repte nostre, no? Nosaltres, el que dèiem, constantment ens estem reinventant, hem de desaprendre per aprendre de nou. I no podem caure en aquell parany de dir: jo faig això perquè tota la vida ho he fet, malament anem. La situació, la vida avança. Els nens i les nenes tenen diferents necessitats. I, per tant, nosaltres els hi hem de donar resposta. Les necessitats que tenia el meu pare a l'escola, amb aquest mestre, eren diferents a les que tenia jo, no? Per tant, tot evoluciona i el mestre ha d'evolucionar. No podem acompanyar els infants igual de la mateixa manera, no?
Estem parlant avui a l'Estat de Gràcia amb el Xavier López, que és director de l'escola Octavio Paz i que presenta el llibre Mestres d'un mestre, on explica també les seves experiències com a alumne. Dèiem que havia començat amb una escola rural i que el canvi radical, brutal i negatiu va ser quan va anar a un institut on... Bé, ho explica ell mateix.
Les metodologies purament memorístiques i repetitives de l'institut i la classificació dels alumnes segons la seva maduresa cognitiva em consumien. No en tenia res. El meu cap no donava l'abast per retenir aquella quantitat bestial de paràgrafs que ens feia subratllar el professor del llibre de text de geografia i història per vomitar-los després en un trist examen. Com vaig poder odiar tant una de les assignatures que més m'agradaven? O com podia sobreviure en una classe de llengua i literatura castellana on l'únic objectiu era fer el major nombre possible d'anàlisis sintàctiques d'oracions?
Aquí és on et van dir, o li van dir als seus pares, el seu fill no serveix per estudiar, no? Que se'n vagi a treballar?
Aquí mateix.
Es la van encertar bastant, trobo, no?
Aquí. I, de fet, quan vaig escriure aquest capítol, jo plorava, perquè... aquest exercici de memòria, no?, de tirar enrere, va ser molt dur. I jo recordo, va ser l'estiu passat, i és que era... arribar, no?, en aquest extrem de dir per què no em van entendre. No? Jo, a mi m'agrada molt l'art, m'agrada molt la plàstica, el teatre, no? I crec que aquella mestra que tenia en aquell moment no va... saber descobrir el meu talent, no? I és un dels reptes, i sobretot a l'institut, que els professors hem de saber, no?, detectar aquell talent de cadascú i potenciar-lo, perquè si no ens aboquem al fracàs escolar. I com que la nostra missió, no?, de com a mestres és que no podem deixar mai ningú enrere, detectar aquests talents és la clau per treure el millor de cadascú.
No només és teoria, perquè després tot això ho ha posat a la pràctica, com dèiem, dirigint l'escola Octavio Paz. Te'n vas fer càrrec, vas assumir-ne la direcció el 2015, una escola pública que estava bastant estigmatitzada, no?, marginal del barri, que es considerava allò, i això ho dic entre cometes, l'escola dels immigrants, amb tot el que això significa dins de l'imaginari d'aquest país, i tu en vas fer molts canvis i l'has convertit en un centre de referència que té moltíssims premis. No tenim gaire temps de res més, però parlem, dediquem l'últim minut i mig a parlar una mica de l'escola, perquè feu coses realment excepcionals i que criden molt l'atenció. Per exemple, no hi ha assignatures, no?
No, perquè si nosaltres... I primer, jo no vaig fer els canvis, els van fer tot l'equip de canvis. Jo
el
liderava, però el mèrit no és meu, ni molt menys, sinó que és de tots els mestres i de tots els educadors. Llavors, si nosaltres, no, volíem aquest aprenentatge per la vida no ens porta un problema ni de mates, ni de llengua, ni de ciències naturals, sinó que el problema és globalitzat. Llavors, el nostre projecte educatiu havia de donar resposta a aquesta globalitat, a aquesta àmplia mirada, no, de, no només dels continguts, sinó de tot el benestar emocional, de tot el saber treballar en equip, de la cohesió, del que el propi infant sigui autocrític, no?, i tingui aquesta capacitat d'autosuperació i d'esforç.
Però llavors com va? Perquè, clar, jo, les meves filles arriben a casa i diuen, he fet un examen, m'han posat un no sé què de mates, per exemple, no? Aquí les criatures arriben a casa i expliquen coses que han fet, no?, projectes. No expliquen notes, no expliquen... he tret aquesta nota de socials, per dir alguna cosa, no?
No, notes no, però segurament l'infant de l'escola Octavio Paz el que explica és tot un procés, no?, que aquest procés pot estar acompanyat, i sobretot que un procés de recerca, no? Nosaltres el que provoquem és molt la pregunta, no?, el què pot passar a partir d'una capsa d'aprenentatge i li fem la proposta, o dels laboratoris de llenguatges que s'explorin al seu propi cos, o que s'explorin a partir del llenguatge musical, i a partir d'aquí els hi sorgeixen aquestes preguntes o del treball per projectes, no?, i que van investigant a nivell individual, però també en equip, fins a arribar a una conclusió. I llavors aquestes conclusions les expliquen, i potser l'examen, no, de la teva filla, sí, a partir d'una nota, a l'Octavio Paz és explicar tot aquest procés d'aprenentatge.
Realment és molt interessant. Us recomanem molt aquest llibre, Mestres d'un mestre, on explica tota la seva experiència i després, doncs, com ho ha portat a terme l'Octavio Paz, una escola pública, com dèiem, on hi ha assemblees al matí i a la tarda, on es fa un projecte que es diu Que fem famílies, on hi ha teatre amb professors, personal de l'escola i amb pares i mares, i amb tot el que això significa al darrere. Xavi López, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.